A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aquests dies hem viscut a Formentera, doncs, els actes del Dia de l'Orgull LGTBIQA+, aquest orgull crític, i avui precisament en aquest espai de psicologia i benestar emocional que feim amb la Vanessa Parellada volem parlar del fenomen LGTBIQA+. Molt bon dia, Vanessa!
Molt bon dia, sempre aprofitem aquest espai per fer-nos ressò de efemèrides o de temes que tenen molt de pes a la nostra societat encara i volem aprofitar aquest espai que tenim, no? Aquest micro obert, que no tothom té aquesta oportunitat. I de fet, al voltant del tema de l'orgull, encara sempre que se celebra un dia així, com el dia del 25N, el 8M, el 17M, que és el dia contra la LGTBI-fòbia, el 28J, sempre hi ha qui diu, però realment encara fa falta, si ja es poden casar, ja està normalitzat, o sigui, jo tinc un amic gay i no passa res, no?
Si no hi ha dia de l'heterosexual.
Exacte, per què no hi ha dia de l'heterosexual? No volem igualtat?
No hi ha dia de l'home.
Exacte, no? Si volem igualtat, com és que encara se celebren aquestes coses, no? M'agradaria donar resposta o com a mínim fer una mica una reflexió sobre això des de la psicologia, no? No parlarem de dades, no parlarem de política ni a nivell més social, no parlem dels països en els que encara et poden condemnar a mort per la teva orientació sexual, no? Ens centrarem en el nostre país, perquè després aquest és l'altre debat, no? Ja, sí, en altres països sí, però aquí ja està tot això molt superat, no? Llavors, bueno, sí que és veritat que hi ha una part d'aquesta realitat que ha canviat molt, però encara hi ha una part d'aquesta realitat que no sempre és visible, perquè quan pensem en discriminació imaginem insults o agressions, que encara n'hi han, però també existeix una discriminació més silenciosa que té més a veure amb com certes experiències modelen la nostra relació amb nosaltres mateixes i amb els altres. I per entendre-ho, sempre va molt bé posar-se les sabates de l'altre. I avui faria una pregunta a les persones heterosexuals que ens escolten. Recordeu quan veu sortir de l'armari com a heterosexuals?
No.
No, la majoria probablement no ho hem fet mai, perquè mai ens ha calgut sortir de l'armari com a heterosexuals. En canvi, moltes persones LGTBIQA+, que recordem la sigla... Primer hi havia la sigla G en el nom, després va passar la L davant, quan les lesbianes en l'època del boom de l'UVIH van manifestar-se molt a favor de l'estigmatització dels gais, perquè és veritat que hi havia molt contagi entre aquest col·lectiu, i llavors es va passar la L davant, no? De la L de lesbianes, G de gais, T transsexuals, B bisexuals, intersexuals, A asexuals, la Q és aquest queer, que és com una mena de calaix de sastre, no? En el que les persones que tenen etiquetes que no són binàries, que no acaben d'encaixar en lloc, i llavors el plus, que és, bueno, doncs, si ens deixem alguna lletra que ningú se senti exclòs, no? Però no hi ha la H, és veritat que no hi ha la H. Nosaltres no hem hagut de sortir de l'armari, en canvi totes les persones de totes aquestes altres sigles que hem dit continuen trobant-se al llarg de la vida en situacions on han de decidir si expliquen o no que són gais o que són lesbianes, no perquè els hi agradi parlar de la seva intimitat o perquè en tinguin ganes de dir, doncs he conegut una dona. I això, a més, si ets una dona que has tingut relacions amb homes i de cop t'enamores d'una dona, ja no és tan natural presentar la teva parella a la teva mare, perquè no és un home, és una dona. O sigui, aquí, a més, s'hi afegeix, i per què ha de ser tan difícil això, no? Quan te'n dones compte d'aquestes situacions és quan t'adones que encara hi ha molt per fer, no? Encara hi ha molta vergonya. Es parla de l'orgull, jo crec que perquè l'orgull és l'antídot de la vergonya. Parlem de l'orgull, i de fet el nostre lema del cartell de Formentera el va el va, és ideat per l'Azucena Carrasco, que va ser la tècnica d'igualtat durant molt de temps, per fer-lo nostre, de tots i totes, no només de la gent del col·lectiu, sinó de tota la resta de gent que no som del col·lectiu, però trobem absurdes moltes coses, no?
Empatitzem amb les reivindicacions de...
de qualsevol col·lectiu, sí, que estigui discriminat per algun motiu o altre, no? Mm. I llavors ella va fer aquest lema de lluitar per la igualtat és un orgull. I realment això és el que ens ha de moure, no? L'orgull és l'antídot contra la vergonya. La vergonya que tenen moltes vegades nens i nenes de vestir-se de la manera que voldrien vestir-se. A lo millor sí que s'hi vesteixen, però no surten de casa. Jo com quan duia l'àrea aquesta em trobava moltes famílies de nens i nenes trans que per les famílies era un trasbals, i ho puc entendre com a mare. Llavors els deien, vale, ets un nen, et pots vestir de princesa, però només a casa. Fora de casa, no. O sigui, tota aquesta vergonya que envolta...
És vergonya o potser, penso, Vanessa, no sé, potser voluntat de protegir a l'infant, no? Que no s'emporti,
clar, què li diran,
un comentari, clar, que el destrossi, no?
Per això, o sigui, el nen no pot ser qui és o no pot vestir-se com li agradaria vestir-se per por a l'assenyalament, no? De vegades aquesta vergonya la interioritzen pensant que hi ha alguna cosa dolent, perquè seguim en una societat que és heteronormativa i cisnormativa, no? En el sentit de que el gènere que se t'assigna és el gènere que és coherent amb l'aparell reproductor o amb els genitals que tens en el moment de néixer, no? Això és un tema que entenc que és difícil de vegades d'entendre, no? Però quan et relaciones amb persones, i de fet per això serveixen aquests dies, per fer visibles altres realitats que també existeixen i que no passa res. No passa res pel que no són d'aquesta realitat i no passa res pels que sí són d'aquest col·lectiu, pel fet de ser-ho, pel fet d'anar per la plaça agafada de la mà d'una altra dona o de fer-te un petó amb el teu marit si és un home, si tu també ets un home, no? Però aquesta sortida de l'armari que deien... cada vegada que es arriben en una situació nova, en una feina nova, ho he de dir? Al metge, he de dir que sóc gay? No, nosaltres no ens ho plantegem, això. Li he de dir al metge que sóc heterosexual? És que ni ens passa pel cap, no? O sigui, estem dissenyats ja o programats d'una manera per entendre que hi ha certes coses que nosaltres tenim que, per sort, estan bé, no? O sigui, som heterosexuals i veiem i escoltem, podem caminar amb les dues cames, per tant, perfecte, no? Ja tenim com sortim a la cursa de la vida des d'una posició molt més avançada que les persones que neixen amb algo que no és normatiu. No vol dir que no sigui normal, perquè si parlem d'estadística probablement és més freqüent. Si sumem totes les lletres, nosaltres no en tenim una. Si sumem totes les lletres, segurament, estadísticament, som menys normals els heterosexuals. El que passa que som els normatius, els que la societat accepta com a la norma, no? A qui ens hem d'assemblar, el que està bé. La família normativa és una família formada per un home, una dona, que siguin parella, que estiguin casats, que tinguin fills. Si tu ets una mare soltera, surts de la norma. Si és una família formada per dos pares, surts de la norma. Si ets una parella sense fills, surts de la norma. Tot el que surti de la norma, i al final lo normatiu probablement és un 30%. Per tant, estadísticament, els normals som la resta, no? Famílies separades, famílies sense fills, famílies formades per home i dona, o sigui, home i home, dona, dona. Això és lo normal, la diversitat, no? I això és el que reivindiquen aquests dies, perquè encara no tenim clar que normal i normatiu no és el mateix. Però moltes d'aquestes persones, la majoria, viuen en aquesta obligació d'haver de sortir de l'armari constantment, a la feina, en el metge... Llavors, quan arriben a la consulta, totes aquestes persones consulten pels mateixos motius que les persones heterosexuals, no? Pues ansietat, depressió, problemes amb la família, problemes amb els pares, baixa autoestima... Lo diferent no sempre és el símptoma, sinó que també hem de tenir en compte el context en què s'ha anat construint aquest símptoma. Per tant, és molt important no oblidar la perspectiva, igual que és molt important tenir la perspectiva de gènere en ment, quan treballes, en qualsevol àmbit, però en teràpia, més. I també és important tenir la perspectiva LGTBIQA+, quan treballes amb salut mental, perquè molts problemes de persones que són del col·lectiu, no totes, però moltes, potser no havies tingut mai problemes amb la teva mare fins que li presentes la teva nòvia, tu com a dona, no? I tens un moment en què la teva mare et diu que quina decepció, que això és perquè no has trobat res millor, que això són casos reals, frases reals de mares d'avui, o sigui, de fa mesos. O sigui, no estem parlant dels anys 50.
I com s'aborda això?
Bueno, primer, entendre que aquell procés no vol dir que aquella persona sigui dolenta, aquella persona també està travessada, aquella mare també està travessada per tots els prejudicis de la resta de la societat, i integrar, evidentment, hi ha d'haver un moment de reparació, no? Aquesta dona, en aquest cas, va demanar perdó, però hi ha casos en què no passa això, no? I has d'acceptar que la teva família no entén o no tolera, o potser no et critiquen o no, obertament no et diuen que estan molt decepcionats amb tu, però ho notes per com parlen de la resta de gent, ho notes per com tracten a la teva parella, ho notes... No? Realment hi ha molta pressió que suporta aquell que surt de la norma, no? Aquell que té la valentia de seguir amb el que li dicta, doncs, el cor o el que sent, no? I llavors d'aquí també neix un fenomen molt del col·lectiu, que és aquesta hipervigilància, que és aquesta anàlisi constant que has de fer dels contextos per veure si són segurs o no, no? A l'hora de, per exemple...
És segur que qui expressi que tinc un company del mateix sexe que jo?
Clar, o sigui, això nosaltres no ho hem de fer, clar. Però la gent del col·lectiu encara avui ho han de fer, no? Per això, des de fa uns anys, hi ha aquest SAI, no? Aquest servei d'assessorament a persones del col·lectiu i aquest identificar que aquell entorn és un entorn segur, per això necessitem a vegades etiquetes, no? Posar l'LGTBI friendly, com si diguéssim, perquè llavors aquesta persona sap que aquesta hipervigilància ja no l'ha de tenir en aquell espai, no? Que és un espai segur en el que no se'l jutjarà i que podrà entrar i fer el seu tràmit o fer la seva consulta sense por a ser assenyalat o a que se'l miri raro o a... I això no hauria de ser així, però encara és... Encara aquesta vergonya està molt interioritzada i si no és vergonya és por. És por a què diran, a si ens entendran, no? Llavors, des de la psicologia també podem entendre l'orgull com una experiència correctora, perquè el cervell al final s'acostuma a... O sigui, aquesta hipervigilància és quan aprèn a que l'entorn no és segur i a que ha de prevenir aquestes amenaces, no?
Jo conec casos de persones que, diguem-ne, no volen sortir de l'armari.
Pues em sembla, no? Molt,
o sigui,
bé.
Això, diguem-ne...
És que no tenen cap obligació, tampoc.
Exacte.
Per què? Pues si és gay, per què no ho diu? I si tu ets heterosexual i tampoc no ho dius? Ja és que, si no diu res, és que es pressuposa. Bueno, és que igual aquest és el problema, que no hauria de ser un tema de conversa, no? L'orientació sexual d'una persona. Bueno, i així, si ens posem en els trans...
Ah, ja.
Encara pitjor. O sigui, encara... Si entra una dona i s'asseu i està aquí amb nosaltres i de cop un dia sabem que aquella dona és una dona trans, que va néixer sent home i que va fer una transició, i per què no ho ha dit? Jo m'he canviat amb aquesta dona, el vestuari, i què passa que amb el fet de ser dona trans ha de tirar els trastos a qualsevol persona que es creu en el camí? Tu com a dona ho fas si veus un home? No, però jo em canvio en un vestuari on hi ha altres dones. No, no hi ha... O sigui, aquests prejudicis encara hi són. Per això serveix l'orgull, i des de la psicologia crec que el dia de l'orgull serveix com a experiència correctora, o sigui, com a corregir que el que considerem normal no és normal, és normatiu, i que lo normal és que hi hagi aquesta diversitat, que lo normal és que tu puguis anar passejant pel carrer i veure dones que es fan petons, homes que s'agafen de la mà, homes amb un fill, dones amb una família... Això és el que fa un dia com el dia de l'orgull. Per això és tan important lluitar per la igualtat, lluitar perquè hi hagin referents també per persones que no són normatives, persones que no són heterosexuals o que no són cisgènere o que no encaixen amb el que algú ha decidit que és la norma, no? I assenyalar la diferència entre normatiu i normal. Normatiu és una decisió política. I normal és estadísticament més o menys, perdó, més o menys freqüent, no? Quan estudies estadística, es representen els valors d'una variable amb una campana de Gauss, o sigui, amb un eix de X i Y, i normalment hi ha una campana de Gauss, o sigui, és aquesta forma de la serp del petit príncep que es menja l'elefant, no? Aquesta forma de barret.
Sí.
Els valors extrems, que són els més baixos i els més alts, són els menys freqüents, i els del mig són els més freqüents, no? L'estadística parla d'això, de la freqüència, o sigui, del número de vegades que surt aquell valor en un recompte. Això és el que la campana, lo normal és el que està al mig de la campana de Gauss. Si féssim una estadística, ens sorprendríem de veure què diferent és lo normatiu de lo normal. No? Els estudis aquests que quantifiquen les famílies que són home, dona, casades i amb fills, aquestes, en el 2020, crec que va ser, en un documental que van passar sobre a motiu del dia contra de la visibilització trans, parlaven d'un estudi en el qual s'havia vist que era el 30% les famílies que tenien aquesta composició. Un 30% som.
Bueno, Déu-n'hi-do.
Jo ja no estic en aquest 30%, no? Perquè havia de ser parella, casada, amb fills. Lo normal és sortir-se de la norma, que és lògic, perquè és una norma molt restrictiva. Però en els anys 50, en els anys 70, en els anys 60 ens havien venut que lo normal era allò, que si sorties d'aquella norma et passava algo raro. De fet, les teràpies de conversió es basen en aquesta presumpció, no? Que t'està passant algo patològic.
Mira, d'això volia parlar precisament perquè el nostre país ha fet en aquest sentit doncs, unes modificacions legislatives. És veritat que les teràpies de conversió ja estan prohibides des de fa 3 anys, però amb previsió de multes. I justament ara fa poques setmanes es va aprovar al Congrés doncs, que ara, a més, s'hi afegeixen penes de presó de fins a 2 anys. De fet, justament al País llegim un article bastant interessant en què exposa doncs, una mica quin és el panorama d'aquestes teràpies contra la homosexualitat, no?
Clar.
Llavors, bé, plantegen doncs, que hi ha doncs, diverses institucions, algunes d'elles amb caràcter religiós, que observen o miren aquest fenomen, l'orientació sexual, com una patologia que fins i tot li han posat un nom. Es diu AMS, Atracció per persones del mismo sexo. I la manera en què tenen de tractar aquesta falsa patologia, doncs és a través de, bé, doncs, coachings, orientacions, acompanyaments en les maneres més suaus, però històricament a Espanya s'han arribat a fer, doncs bé, descàrregues elèctriques vinculades a estímuls sexuals que convenia, diguem-ne, estigmatitzar.
Clar, és el típic reforç negatiu, o sigui, si tu tens, et presenten un estímul que t'agrada i associes en aquest estímul una descàrrega elèctrica, arribarà un moment en què associaràs algo dolent en aquell estímul i, per tant, és amb el que es basa, per exemple, les teràpies per deixar de fumar, que et prens un medicament que quan fumes et genera malestar. Per tant, acabes associant, el cervell acaba associant en el tabac un malestar corporal, no?
També és veritat que, diguem-ne, la homofòbia legislativa ve de lluny al nostre país. Ja en la dictadura de l'any de Primo de Rivera a Espanya, l'any 1928, es va considerar en el Codi Penal delicte per escàndol públic l'homosexualitat. Aquest delicte es va abolir durant els anys de democràcia en la República Espanyola, però després, durant la dictadura, doncs va tornar a incloure's, en aquest cas, a través de dos lleis, la de
Vagos y Maleantes.
Exacte, aprovada l'any 1971, que permetia, per cert, aquesta llei legalment les teràpies de conversió. Bé, el càstig per la diversitat sexual i de gènere era precisament aquestes falses teràpies, segons ens explica aquest article que va publicar en Pablo León, molt bon article al País ara fa pocs dies.
Doncs avui en dia, evidentment, les teràpies de conversió no es deuen assemblar a les de fa 50 anys, però el simple fet de que es plantegi que et passa algo raro, crec que va ser en el 2018 que va deixar de considerar-se una patologia a la homosexualitat.
2018, fa 4 dies.
Fa res, no? O sigui, encara, i recordo que duiem propostes en el ple per a favor de la despatologització trans. I recordo que en aquell moment havíem d'explicar, perquè normalment volíem dur a ple les declaracions institucionals amb un acord, no? O sigui, igual el govern plantejava una, no sé com es fa ara, però normalment l'equip de govern també l'oposició, però bueno, l'equip de govern quasi sempre presentava una declaració institucional a comissions informatives, i la idea era que tots anéssim a una i aquella declaració es duia a ple, però es duia en nom de tots els partits, no? Perquè quan presentes una declaració institucional normalment és sobre un tema en el que Formentera es posiciona, no? Per tant, és interessant.
Unanimitat.
I és bonic que hi hagi consens, no? Ja no només que votem tots a favor en el ple, sinó que la portem tots junts en el ple, no? I recordo que el tema de la despatologització trans es va haver d'explicar diverses vegades, i després hi va haver una comprensió i una acceptació i una unanimitat també, eh? Però són temes que encara fa falta molta pedagogia, que fins que no hi treballes o no hi tens contacte directe, hi ha moltes coses que et passen desapercebudes perquè no et toquen a tu, no? En Jacques Cousteau deia que la gent protegeix allò que estima. Per tant, la contra també es pot fer, no? Si no coneixes alguna cosa, és fàcil que et generi por o que et generi rebuig. Per tant, és molt important en aquestes jornades això, no? Visibilitzar la presència de referents, visibilitzar que són persones normals, que no són persones estranyes, que fan coses aberrants, sinó que són, doncs, igual el teu metge, igual el teu infermer, igual el teu director de tesi, són persones normals, persones normals, no normatives en alguna àrea que no hauria de ser no normatiu allò que fan, no? I tampoc hauria de ser objecte de debat, però per això serveixen aquests dies, no? Per prendre consciència de que encara falta feina a fer, de que encara hi ha una discriminació molt subtil, molt, que fins i tot la interioritza la pròpia gent del col·lectiu quan ha de plantejar-se si és segur o no un lloc per sortir de l'armari, aquesta obligació, aquest sentir-se compromès a sortir de l'armari, aquest sentir que ets diferent, no? I no associar aquesta diferència a la vergonya. Això és molt important, treballar amb els pares d'aquests nens i nenes, que és una feina que també és molt important que es faci. I recordo un cas que hi va haver d'algun menor trans que molt de l'esforç que es va invertir des de l'administració va ser a formar mestres i a formar famílies, perquè són les primeres que tenen dubtes i que no saben. Des de l'administració crec que sempre s'ha d'estar al lloc, al costat del que no té les eines a la seva mà, no? del que està en minoria.
Home, això ho hem, jo penso que ho hem aconseguit en una àmplia,
es fa molt,
àmplia majoria, sí, de municipis i de comunitats del nostre país, i a Formentera en concret, vull dir, aquí governi un color o l'altre, sempre veiem la bandera multicolor quan toca, no?
Sí, a partir de 2016 sí, crec que va ser la primera vegada i no s'ha deixat de posar, i crec que ha de ser així, i les administracions han d'estar al costat de les persones que necessiten un altaveu. No estar al costat d'aquestes persones és posicionar-te a favor de la resta. Per tant, és molt important el posicionament.
Banyar-se, una mica?
Sí, molt, és molt important posicionar-se a favor del que no té veu i del que reivindica simplement existir.
Escolta'm, hem de fer, és que tinc una redacció, aquí el company Àlex em diu no, que sí que existeix el Dia de l'Home. El Dia Internacional de l'Home és el 19 de novembre, eh? És un dia, doncs, que gira al voltant de la salut física i mental, la promoció dels valors positius, solidaritat, integritat, l'impuls de relacions sanes, especialment la paternitat i els vincles familiars, i atenció, la reflexió social destacant que les masculinitats també requereixen espais de diàleg, comprensió i evolució.
Bueno, m'agradaria saber d'on ha sortit aquest Dia de l'Home abans de manifestar-me a favor. Ah, però ja, bueno, si és el plantejament és aquest, em sembla super benvingut. Tot el que sigui anar a favor de la salut mental, del benestar d'homes i de dones, perquè al final el feminisme no va contra els homes. El feminisme va a favor de la igualtat, no? A diferència del masclisme, que sí que va a favor dels homes.
Encara ho hem d'estar explicant, això, eh?
Encara ho hem d'estar explicant. Sempre mare que puguem, Déu, ho hem d'explicar, perquè llavors no s'entenen coses i es fan, doncs, això, dies de l'home. Bueno, doncs m'informaré més. Igual al novembre parlarem del Dia de l'Home, també, per què no? És veritat que els homes pateixen moltes coses que les dones no pateixen. Està claríssim, això.
Bé, Vanessa Parellada, avui gràcies per fer-nos aquestes reflexions sobre aquestes jornades en què hem pogut reflexionar del LGTBIQA+, a la nostra illa, a més amb activitats de tot, eh?
Sí, sí,
més,
sí,
reflexives, més crítiques, també una mica de festa el dissabte a la nit.
Sí, s'ha de barrejar tot una mica, i a més ho fan molt bé aquesta gent, les felicito.
Vanessa Parellada, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a Valtros per l'espai.